que no tingui per res. Atrevo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosés. Atreveu, company.
Tu Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1630... Le Sable de Long, França. Què li passa a aquesta gabina?
Què passa a aquesta gabina? Que diu prou tota l'estona.
Estem a un poble costaner, a la costa de la llum francesa.
És que no saben ja què inventar-se els francesos, sí, per vendre la seva merda.
De
veritat. I te la venen,
molt
que
bé.
Bueno, hi vaig jo com mosques a la merda,
sí,
qualsevol cosa que em vengui un francès.
Tot.
Tant els ho diu, però pico allà a totes les trampes.
El màrqueting, els mercats de Nadal.
Oh!
Ale, tots bueno, cap allà, vinga,
sí,
ale.
Un copi prou, que sí que m'enreden un copi prou.
Allò és horrorós, no us hi fiqueu allà dins.
Allà, a Port Barcarès, allò. No,
bueno, perquè us situeu una mica. Estem a la part de França que dona el mar Cantàbric.
Sí.
Sí? Estem ubicats?
Sí, home.
Vale.
Sí, això és el...
És l'altre costat.
Els, com es diu això, Pirineu Atlàntic.
Ah. És curiós que es digui Pirineu Atlàntic si dona el Cantàbric, però vaja. Està bé.
Sí, sí, és així.
És així, vale. Encara queda molt de temps perquè es converteixi en el paratge turístic d'avui dia. L'any 1630, la gent que viu a Les Sables de Long sobreviuen com poden. La gran majoria es dediquen a la pesca. Són unes condicions molt dures. La família del nostre protagonista, per exemple, són pobres com les rates i viuen envoltats de misèria.
Oh, i a sobre França.
Uf, el nano es diu Jean David. Jean David no.
Jean David no.
No, sí que es diu David.
Ah, val.
És el cognom, no.
Val. O sigui, Jean David no, però sí.
Però sí que es diu no. Jean David no. En Jean David no i la seva família estan passant un calvari per tenir un plat de taula per tothom. La situació és tan dramàtica que el pare de la família decideix vendre el pobre Jean David a un traficant de persones.
No! Déu meu, com qui ven una cadira per Wallapop.
Sí, noi.
Se vende, niño.
Jean David no. Pues sí.
Pues sí. Jean David no. Sí.
Com si fos un moble, el nano serà enviat a l'altra banda de l'Atlàntic, a una plantació de cotó d'Amèrica Central.
Les gavines són les mateixes.
Sí. Se sentirà com a casa. En Jean David no serà un esclau com els que estem acostumats a conèixer. M'he deixat un no. Ara,
ah, clar,
ara m'he deixat el no.
En Jean David no.
En Jean David no, no serà un esclau com els que estem acostumats a conèixer. Que té mala sort.
Ostres,
aquest cognom, eh?
Ostres, és molt mal parit.
Digue-li
Jean David i prou.
Sí, no li dic més, el no de darrere li trec.
No. O sigui que no és un esclau?
No, bueno, sí, però no com els que estem acostumats a conèixer.
Val.
Els seus pares l'han venut, però han tingut una molèstia de firmar un contracte amb unes clàusules. Unes esclàusules. Resulta que al segle XVII no és una pràctica tan estranya, això dels esclaus amb contracte. S'han venut el nano per una quantitat de diners i des de llavors el nano treballarà gratis a la plantació de cotó, però al cap d'uns anys, segons preveu el contracte, el noi té la possibilitat de quedar lliure. Per tant, és un esclau temporal.
Esclau temporal, m'agrada molt el concepte.
Sí, està bé.
És el que fan els de Globo, vull dir que...
Sí, més o menys. Aquesta serà la vida del nostre amic. En Jean David haurà de collir cotó fins que el deute quedi saldat. Ho farà a l'actual Haití, una illa que ara per ara està controlada pels espanyols.
O sigui, esclau dels espanyols.
Sí, noi. Sí. En Jean David s'ho pren amb resignació. Sap que si fa una bona feina obtindrà la seva llibertat. El nostre amic treballa de sol a sol i es converteix en un jove ferm.
Ja t'hi tornes, eh?
Sí, home. Fent d'esclau collint cotó.
Fent d'esclau, et dic jo que no.
Passen les tonteries ràpid.
No. M'ha vingut gordo el nen.
No
fent d'esclau, no.
Al final, els anys a la plantació de cotó tampoc han sigut tan durs com semblava. I quan menys s'ho espera, en Jean David torna a ser lliure.
Encara s'ho haurà passat bé i tot.
Mira.
És el que et deu dir el negrí.
Hauries de pagar per treballar aquí.
Sí, què fas? T'ha agradat o no?
Què fas que rius tant collint cotó? Com que en Jean David té sang marinera, decideix començar una nova vida a alta mar. A casa no vol tornar-hi perquè al capdavall el seu pare li va fer la mala passada de vendre'l com a esclau.
Ostres,
això no s'ha de portar
com a mala passada?
És una bona mala passada.
Sí, ostres.
En Jean David té clar cap on s'ha de dirigir. Cap a l'illa Tortuga.
Home, fot-li musiqueta de pirates. Ei! Illa Tortuga.
Ja no hi ha gavines aquí, eh?
No, se les han menjat les tortugues.
Sí. Com sabeu, l'illa Tortuga és una illa del Carib, famosa per ser refugi de pirates. Sí. Però en Jean David no vol ser pirata. Es posa en contacte amb el governador de l'illa i li diu que vol ser corsari.
Pirata, corsari, són el mateix.
No, del
perquè
tot.
Hi ha una pizzeria que es diu Il Corsaro, i que hi ha uns barrets pirates.
No. Ja us hem explicat altres vegades que els corsaris estan manats pel govern. Ah. Són com uns pirates amb subvenció pública.
Ah, és veritat, és sí. veritat.
És diferent. És el governador de l'illa confia en les habilitats d'en Jean David i li cedeix una petita nau amb 20 tripulants.
Per exemple, jo podria anar a en Pere Aragonès i sí. dir-li, vull ser corsari,
corsari,
a sou de la Generalitat.
I tant.
És dir, a mi vostè em dona un barco
sí.
i vaig enfonsar barcos espanyols. Tu creus que en Pere Aragonès me subvencionaria això?
No. Però en Pedro Sánchez sí, al revés.
En Pedro Sánchez sí. I què li he de dir? Que vull atacar els francesos?
No, els catalans.
Els catalans! No podria pas fer-ho, això. No podria pas fer-ho.
Per diners, a vegades...
Sí, no, no. Fan coses. Aviam, això està claríssim.
Passa res.
Però, hòstia, anar a putar els catalans expressament... Bueno, bona, aviam. No sé què dir-te. M'agrada la feina de corsari.
Com que ara l'illa està sota control francès, les ordres són clares. Combatre els vaixells espanyols que volten pels mars del Carib.
Bona feina. Ja
bona feina. Com bé sabeu, estem en un segle en què els conflictes entre França i Espanya són el pa de cada dia. Tots dos regnes recluten corsaris per fer la feina bruta i no haver d'utilitzar la Marina Reial. En Jean David aconsegueix ràpidament fer-se un nom dins aquest ecosistema de pirates i començar a ser respectat. També aconsegueix un sobrenom. És indispensable per qualsevol corsari o filibuster tenir un bon sobrenom.
Fins que no tens un sobrenom pirata, no ets ningú. No. Tu no pots dir el pirata Josep Maria.
No.
No. Zero respecte.
El Bigotis. Sí.
El Bigotis, sí.
Sí.
El
Bigotis, bon pirata aquest.
Hòstia, el Bigotis. El Barba Negra, el millor nom bé, de pirata de la història.
Barba Negra. Hi havia Barba Roja, també.
I Barba Roja, també. Sí, sí, bé. Sí.
Ja us avisem que el sobrenom és justet, eh? Simplement li han canviat el nom i ara els seus companys li diuen... François Lolonet, en record al seu lloc de naixement.
Ostres, és prou trist, no? Sí. Com a nom de pirata.
Sí, vindrà en François Lolonet i et matarà. Lolonet.
Home, és com dir, vindrà en Peyu de Muntanyola. No, que aquest mola bastant, eh?
Sí que mola, Peyu de Muntanyola.
Peyu de Muntanyola sí. és de cavaller,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. La qüestió és tenir un sobrenom. Això vol dir que comença a ser conegut. Fins ara el nostre amic només havia viscut disgustos i desgràcies, però ara que s'ha fet corsari, la sort li somriu. Ara que és un assassí, ara li ha sortit la mirada pura i brillant.
Què dius? És estrany, això.
Ai, mira, en François s'ha convertit en un corsari molt valuós pel governador de l'illa. Tot li va de cara, fins que un dia... Ai. En François
Ai.
I la seva tripulació
Què?
Enganxen un temporal de 1000 dimonis.
Aparca! Tira el mort! No, home! Per molt pirata que siguis, això t'ha d'espantar.
Home, i tant. Els seus mariners fan tot el que poden per salvar el vaixell, però les onades són massa fortes. El vaixell es parteix per la meitat i s'acaba enfonsant. Tots els tripulants salten a l'aigua abans no sigui massa tard. La sort ha volgut que la tempesta els hagi enganxat a prop de la costa. El problema és que estan davant d'un territori controlat per espanyols.
Ai.
Els mariners saben que quan trepitgin la sorra... Els espanyols els capturaran i els hi tallaran el cap. La majoria dels mariners trien l'opció de nedar fins a la costa. Això sí, tal com s'esperava, un cop allà els espanyols els capturen i els passen a fil d'espasa. En François és dels pocs afortunats que ha aconseguit salvar-se de la ser dels espanyols. Quan ha arribat a la costa, s'ha tirat sorra per damunt i s'ha fet el mort com si fos un cadàver portat per les onades.
Espera.
És bon truco.
No, és que m'ha vingut de nou, això. S'ha
bon
fet
truco.
El mort tirant-se una mica de sorra sí. per sobre i li ha sortit, bé.
Sí. Et posa una estrelleta de mar al front.
Sí! Está muerto.
Els espanyols han vist un cadàver i han decidit no examinar-lo. L'espanyol també, si teníem feina aquell dia...
Si hi ha sorra per sobre, si estàs sí. mig arrebossat ja no te mira. No hi ha un forense entre els pirates
no.
espanyols.
Un cop han marxat els enemics, en François... arreplega les quatre fustes que han quedat flotant i construeix una canoa improvisada per marxar d'allà. Ha estat prou de sort. La canoa li permet arribar fins a l'illa Tortuga i reunir una nova tripulació. Aquest cop l'assumpte és personal. Els espanyols han matat els seus homes com si fossin gossos. Ara, en François vol venjar-se. En una ocasió enganxa uns presoners i decideix matar-los a tots, un rere l'altre. Només deixa un espanyol viu. Li entrega un missatge pel governador de Cuba. En el missatge diu: prepareu-vos. A partir d'ara no tindré pietat per cap rata espanyola. Firmat, François Lolonet.
I signa, eh? No té cap por, aquest
tio. No, és un pseudònimo. No. És llavors quan en François també aconsegueix un altre sobrenom una mica més impactant. Li diuen el càstig dels espanyols.
Ojo! Ep. Ha canviat la cosa, eh?
Sí, home. Peyu de Muntanyola ja m'agradava, però...
Sí, però el càstig dels espanyols... L'has d'haver liat forta, home, perquè et diguin així, eh?
En pocs anys, en François és una de les cares més conegudes del Carib i el 1667 ja té una flota de 8 vaixells. També té uns 600 homes sota les seves ordres.
Home, bons números,
sí,
eh?
Sí, va fortíssim, eh? Ara ha posat rumb cap a Maracaibo, a l'actual Venezuela. Desembarca, conquereix la ciutat i en roba tots els tresors. En François no té problema per torturar els civils i que confessin on amaguen els objectes de valor.
Ai.
Tots els pobles de mar de les Antilles estan sota la seva amenaça. En François ja fa mesos que s'està descontrolant. Cada dia que passa, la seva conducta és més sàdica i exagerada. Quan en François tenia presoners, fins ara els acostumava a decapitar. Aquesta era la seva signatura.
Sí.
Però últimament ha trobat maneres més creatives de matar espanyols.
Aviam.
Ara els clava el punyal al mig del pit. Un cop ben obert, fot la mà a dins i els hi arrenca el cor mentre encara batega.
Home, com a Indiana Jones.
A veure, no hi estic a favor. Però,
no,
però...
Ho condemnem.
Plàsticament parlant, sí. A nivell estètic ara estem parlant, és una escena curiosa, és maca, te llama l'atenció.
Tu com a espanyol veus allò i dius... Ojo,
cuidado.
Deixo la pirateria.
Sí. No, i que agrada a la gent.
Agrada veure-ho, sí. És un show, com a show t'agrada.
Si els agraden els toros, això els hi ha d'agradar.
Sí,
no?
Això és molt més gros.
Clar. A continuació, un cop té el cor a les mans,
sí,
encara bategant, li fot mossegada, mentre encara és calent i encara treu sang.
És gros. Ho ha rematat bé, l'espectacle.
No, està ben acabat. Com a espectacle, ben acabat. El cert és que després de mossegar-lo, l'acaba escopint.
Ah.
Mai se n'empassa cap tros. Per tant, en François no és cap caníbal. No, no s'alimenta del cor de les seves víctimes.
No, fora de la llista de l'Excel de caníbals...
No t'hi entra. Com a caníbal no t'hi entra.
No t'hi entra.
Val. Encara que no sigui un caníbal, la seva fama de salvatge fa tremolar els enemics. En canvi, entre les seves files, en François és considerat un bon company. És un home que reparteix els botins de manera equitativa amb la tripulació. Té molt clar que sense el suport incondicional dels seus homes no podria fer totes les bestieses que fa.
I el governador de Tortuga? Encara li don suport? Encara cobra el govern?
Home, el governador de l'illa de Tortuga està encantat amb la seva part del botí. Per la seva banda no hi ha cap queixa.
Tot en ordre.
Perfecte.
Poden quedar, esmorzar, què els números?
Avui hem matat 16 espanyols.
Vale, doncs mira, jo m'emporto 4. Vale.
En François ha arribat a la trentena i està més content que mai amb el seu estil de vida. Tot va bé, ningú li planta cara. Cada dia pot matar i saquejar espanyols i la seva fortuna cada vegada és més gran. Es gasta molts diners en beure i prostitutes,
caram,
però sempre li queda un raconet per estalviar.
Bueno, és que si gastes amb seny...
Sí, que és el que s'ha dit fins ara.
De moment, el seny està imparant en la història.
Jo, si li queda un raconet, el que faci amb l'altre no m'hi fico. Sí, sap,
no,
sap.
Perquè si no sí que t'hi has de ficar. Si no has d'entrar allà,
home,
i
a veure, Josep, aviam. François,
aviam.
Si no podem amb estalviar, què, amb què ens estem
amb
gastant?
Què estem gastant?
Un dia...
Ui. Ai! Però mira... Una altra tempesta.
Sí.
És que no mirem els mapes.
Que no mireu el Tomàs Molina abans de sortir.
Segur que abans hi havia mètodes d'aquest... Cony, si jo conec algun pagès...
Sí.
Que m'ha sortit una arna per aquí per la canonada de la casa, això és que demà plou a les 12.
Sí.
Aquest tio és un rellotge,
aquesta gent
són unes màquines.
Sí,
aquella època t'ho havien de dir.
I tant.
Si venia una tempesta.
Ui, tant. Una tempesta tropical deixa els vaixells del nostre protagonista fets una coca. Decideixen tirar els objectes pesants per la borda, però els vaixells s'acaben enfonsant sense remei.
Els vaixells, en plural.
Els vaixells en plural, sí. Tota la seva flota acaba al fons del mar, davant de la costa de Nicaragua. La gent que ha aconseguit arribar a la platja s'afanya a crear una línia defensiva. Saben que Nicaragua és territori espanyol. Ja són a tot arreu, aquests també.
Hosti, quina mandra.
Es faran forts a la costa i pararan el cop inicial. El problema és que una estona abans han tirat tots els canons i totes les armes per la borda. No tenen gran cosa per defensar-se.
Home, aquí no han sigut gaire llestos. Aquí
hem badat.
Els esquitxen amb aigua.
Sí.
Amb aigua de mar.
Fuera!
Toma, un cangrejo! Home. Els espanyols Tarden pocs dies a detectar-los i rodejar-los. En François i 150 homes estan envoltats d'enemics. Intenten construir un vaixell amb les quatre fustes que han recuperat, però és un desastre. Més que un vaixell, sembla una muntanya de deixalles flotant.
No es pot fer un vaixell en dos dies. No, desgraciat que és això, Mad Max.
No, tampoc és fàcil construir un vaixell mentre t'estan atacant tot el sant dia. Els homes d'en François cauen com mosques. La falta de menjar i d'aigua, aigua potable, també els està afectant. Com que pel mar no poden fugir, decideixen endinsar-se als boscos.
Ai.
La tripulació aconsegueix sobreviure durant 6 mesos en aquestes condicions tan dures. Fins que un dia són capturats per una tribu d'indígenes, els Kuna.
Els Kuna?
Ui, els Kuna.
No, els Kuna bé, no?
Sí?
Què passa?
Bueno, els Kuna sí que són una tribu caníbal.
Hòstia. Hòstia, tu. Oh, quin giro, eh?
Sí, noi. Aquest cop ho tenen molt fotut. D'allà només aconsegueix escapar-se un mariner. És gràcies al seu testimoni que sabem tota aquesta informació. En François i la resta d'homes són fets bocins i tirats a dins l'olla.
Una mica de justícia poètica,
bueno,
també, no?
Bueno, bueno. François Lolonais va ser un dels pirates més sanguinaris que va rondar els mars del Carib. Un de tants dels que us hem portat. El càstig dels espanyols, li deien, eh?
Sí, 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 sí.
Esclau amb contracte i un home amb mala sort amb les tempestes, això sí.
Ostres.
Que se'l van acabar menjant.
François Lolonais va acabar a l'olla, eh?
Va acabar a l'olla, eh? Escolta, com a Hansel i Gretel, eh?
Sí, 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 sí.
Guaita'l!
Oh, què me'n dius? Quina cara de francès malxinat,
sí,
que té!
Sí, sí,
oh!
Sí, sí, sí.
La mare que el va parir, eh?
A veure,
ostres,
a veure què valora el públic de la seva vida, exactament.
Què valora? Jo només pregunto, sóc el missatger, eh? François Lolonais és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2... A veure, aixequeu targetes, 1, 2, 3... Guanyaria el sí,
sí ja, només, ja, només hi ha 4 vermells.
Ja, només hi ha 4 espanyols avui al búnquer. Doncs res, fort aplaudiment per François Lolonais, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit.
Bona nit.
Les històries de pirates sempre agraden, eh?
Bueno, normal.
També, no volies, normal. No t'has disfressat mai de pirata?
No.
A la disfressa de pirata?
Què? Tothom s'ha disfressat de pirata alguna
vegada. Sí, és veritat. Sí. Només cal pintar un ull.
Sí, sí.
Bueno, si no, pots comprar-te també un...
Te pots comprar el pagat, però si no, sí que és veritat que pintaves i feies
sí,
les ratlles.
Sí, ja està. Com heu dit, després de l'estada a Maracaibo,
sí,
el nostre protagonista se m'anà cap a Gibraltar.
A Gibraltar?
Sí, allà hi va trobar 400 homes, parlo sí, fatal avui,
400
preparats per la lluita. Lolonais va organitzar un consell de guerra i va decidir atacar amb 380 homes dels seus, en aquests 400.
Va, 400
són 20.
Sí, sí, sí. No ve d'aquí. No.
Així doncs, van estar sortint tots armats amb una espasa cadascú, una o dues pistoles i 30 càrregues de pólvora.
Cada un, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do,
eh?
O molta
això,
cosa,
Mentre s'acostaven els seus rivals, en François els deia: el primer que mostri el més mínim temor, jo el dispararé.
En els seus.
Home, és una estratègia de motivació que està molt bona. Sí.
Home, sí, sí, sí.
Sí, home.
Després els animava dient-los: veniu, germans, seguiu-me, tingueu valor. Això era el següent que deia.
Sí, però crec que el més important ja ho havia dit.
Sí, exacte.
Si l'altre ja, encara que no t'ho diguin...
Clar, això, un cop havia comptat que els dispararia, doncs deia això: germans, sí, germans, sí, tu padre.
Sí, germans,
exacte.
Però clar,
apreteu.
Però es veu que, tot i els ànims i les amenaces, allò va ser bastant complicat, tot pintava que hi hauria un bon xafastre,
sí.
Així que van decidir dur a terme una tàctica.
Aviam.
I no és que s'amaguessin a terra tots fent el mort, perquè jo crec que aquí poder sí que es veuria una mica.
Sí, sí,
home,
sí.
Tots estan enterrats amb l'estrella al front. No cola. Aquesta vegada estaven tots en moviment, era molt complicat, perquè si estaven per allà no pots tirar-te per sobre si esteu lluitant, d'acord?
Mm-hmm.
Per tant, la pregunta, guita, anirà per la gent de Prats de Lluçanès.
Aviam.
La pregunta és: quina tàctica va utilitzar el nostre protagonista per guanyar la lluita? Perquè la va guanyar, eh?
Són tàctiques per matar espanyols.
Exacte. Opció A: lluitar contra llum per dificultar la visió de l'enemic.
És bona.
Sabeu el que passa al tenis?
En futbol es fa servir també.
Sí, també.
Quan
canviem,
has de triar
canviem, camp... Perquè, clar, sí. Canviem ara!
Canviem
els dolents aquí i els bons allà.
Sí. El tenis puteja molt el sol.
Sí. Opció B: despullar-se per despistar l'enemic.
Aquesta és maca.
També.
A mi també m'agrada.
I opció C, fer veure que fugien i de cop girar-se i atacar.
És bona, també.
Sí?
No ho sé.
La B
és la més loca.
La B. La B o la C?
Jo sóc un dolent, però la veu de fer...
Estan entre la veu i la C...
Però no deia que si...
Et ve algun pilot i és per pensar-s'ho, eh? És que jo faria la B. Et quedes aturat.
Sí, sí.
Home, si és un despullat, sí.
Quedes parat, quedes parat. Si se't despulla davant l'exèrcit...
Sí, la veritat és que... A mi m'agafa la veu canviada.
Hauríem d'anar decidint, companys.
La B.
Diuen la B.
Despullar-se, els ha agradat.
Es van despullar davant de l'enemic.
Anem a veure si és la B.
Oh, no. Quina era, Neus?
Doncs es veu que van fer veure que fugien i de cop es van girar i atacar.
Ah, mira.
No sé, a mi em fa bastanta gràcia visualitzar algú amb les mans aixecades. Ai, 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 que et persegueixen. I de cop...
doncs no fugien.
Ah, exacte. Es veu que la tàctica aquesta és molt antiga. La idea és fingir que fugen amb tots els homes per aconseguir atraure l'enemic. Es veu que si fuges, l'altre té moltes ganes de perseguir-te. I de sobte, sense prèvi avís, es giraven i els aniquilaven a tots.
Va ser
d'aquesta manera que van capturar la bateria d'artilleria i la ciutat.
Molt bé.
Alerta, amb aquest canvi.
Gibraltar espanyol.
Sí, sí. Vinga, va, parlant de fusters. No sé si coneixeu el cas d'un fuster cordobès.
No.
Anava a dir perquè no tinc música.
Perquè no conec cap fuster cordobès.
D'acord. Es veu que un dia va sentir fresa a la teulada i va pensar-se que l'estaven robant.
Però això és una llegenda?
No, és una cosa de veritat.
Ha passat ara.
Sí. Bueno, fa temps, fa pocs anys. Sí? En comptes de trucar a la policia, va decidir pujar a la teulada ell mateix i va caure. D'acord?
Sí.
Oh, sento fresa, vaig cap a dalt i ja està. Va estar en coma durant un temps.
El fuster?
Sí, el fuster. I li van haver d'amputar una cama.
Hòstia.
Alerta, eh?
Bona patacada.
Sí. Aquest noi va ser notícia i es va fer viral per una qüestió que ara, mira, me dirà aquesta gent de Barcelona.
Un fuster sense una cama?
Un fuster sense una cama, que és una cosa que va sorprendre.
Vas fer-ho molt malament, Josep?
Sí. Home, un dit val
però
cama?
Una cama, tio.
A veure, per què el fuster cordobès amputat d'una cama es va fer viral i va sortir a les notícies? Aquesta és la pregunta que us faig.
Aviam.
Opció A, perquè va fabricar-se ell mateix una cama ortopèdica articulable.
Sí, això seria preciós.
De fusta, clar. Opció B, li van amputar la cama incorrecta.
Hòstia, això és gros, eh?
Això passa, per això t'ho escriu en un marcador, sí, eh? Està no.
La dreta o l'esquerra? Però...
Clar, però quan està girat al revés, clar, alerta, eh? Perquè...
La dreta mirant el cirurgià o...
No ho sé.
Ah, no, tens el nen de boca terrossa i l'has cagat ja, eh? De bé.
Home.
I opció C, va perdre la cama ortopèdica anant de festa.
És gros, això.
És que li han tallat la cama incorrecta, és molt típic de... Notícies Telecinco. ¡Un hombre! Bueno, no sé.
La C no creo.
No, la C no.
Doncs la B, va, la B.
La B?
La B és la B.
La C no, la B. Vale, doncs vinga, anem a veure si és la B.
Oh, no!
Ja ho sabeu. Ja ho sabeu, que quan dieu la C segur que no...
És que és la C.
És que és la C.
Va perdre la cama ortopèdica anant de festa.
Exacte, sembla que el nano va veure més del compte, es va voler posar còmode i es va treure la cama i la va deixar recolzada d'algun lloc. No se sap com, però la va trobar a faltar ja quan era a casa.
És que...
Ai, vaig dir que com coix.
Ai, la pierna, ai.
Que pasa, lo que me lo ha dejado loco.
La va estar buscant durant dos dies i finalment doncs la va trobar perquè una dona... va trobar una cama pel carrer i va dir, saps què, la portarem a l'hospital.
Deixes una cama, és molt llaminer, deixar una cama ortopèdica a una discoteca a Còrdoba.
Molt estrany.
Però a més, per estar còmode. Ai, deixa'm...
Vosaltres, si trobéssiu una cama ortopèdica, la portaríeu a l'hospital?
No, que la vinguin a buscar millor.
No? Perquè portar-la a l'hospital és com que la dona s'ha confós i es pensa que és de veritat, no?
Clar! Que li han tallat això a algú.
Sí, no ho sé.
Jo
a l'Ajuntament, els Mossos, com a objecte robat.
Hòstia, una cama als Mossos, eh?
No sé. Poso
ja la capsa d'objectes perduts.
El problema de portar coses als Mossos, jo us diré quin és, que comencen a fer masses preguntes. I tu no tens temps.
És veritat.
No,
vinc a deixar això. Perdoni, vingui.
Em digui'm el nom. No,
és que no vull dir-li... I d'on l'ha tret aquesta cama? Clar que...
No, molts problemes.
No sé, i per què hi ha marihuana a dintre?
Escolti.
Aquí el genoll, què li passa?
Sí, què passa?
Jo què sé.
Sempre hi ha marihuana
a tot arreu.
Per què em pregunta?
Què m'explica, home?
Aviam, no l'ha encertat ningú?
Ningú.
Déu-n'hi-do.
Doncs 8, eh?
Bueno, per incompetència general... Avui tot el públic del búnquer podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquest meravellós pack per fer una bona calçotada que se l'emportarà...
Qui encerti la cançó de la Neus, va!
Piratas del Caribe.
Hòstia, ho ha dit tothom alhora.
Pirates del Maribe.
Caribe.
Però si algú sap de qui és aquesta cançó, perquè qui m'ho digui, li dediquem els tovallons dels...
Els pitets de la calçotada assignats. Molt difícil, això.
Qui és?
No sabem. No sabem qui és.
Sí, Perales. És el de...
És Luis Perales. Tant de bo l'hagués fet ell.
És que no sé com repartir-ho, perquè...
Jo he sentit que aquell, la segona fila, els dos de la segona fila, no sé si són...
Clar, perquè són de Calafell.
L'Albert i l'Aina.
Sí, aquí davant també
he sigut més ràpid.
He vist un punt més tard, no?
No passa res. No es barallaran.
Si no, ja us ho fareu, ja, que sé.
Doncs va, per l'Albert i l'Aina, per ells, el lot de conserves Ferrer, fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1894. Pittsburgh, Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica. La revolució industrial està transformant Amèrica i la ciutat de Pittsburgh s'ha convertit en una de les més importants. Pels carrers bruts i atrafegats de la ciutat hi ronda Levin Beers, un jovenet de mirada pura i brillant. En aquest cas, el mèrit de la fortuna familiar és del pare, el fundador de la Girard Iron Company.
Val.
Una de les explotacions més importants d'Amèrica.
Endavant. Guita.
Cèntims. A cero.
A cero.
Levin sap que té el futur assegurat i es dedica a viure la bona vida. El nano és un gandulàs i el seu expedient acadèmic ho demostra. Resulta que Levin està estudiant a la universitat perquè això li permet tenir llicència per jugar a golf.
Perdona?
Si no fos per aquesta llicència, ja faria dies que hauria deixat els estudis.
Home, pot fer carrera jugant a golf, eh?
Mira, això és el que pensa ell també. Em dedicaré al golf. Però la veritat és que el nano és bastant dolent. Ai... Quasi.
Ha anat a l'aigua, a buscar-la.
Ah, que no havia d'anar a l'aigua. No, al forat.
També seria divertit aquest esport,
Està bé. Sort que a casa tenen diners i li poden pagar les pilotes que Levin perd. També poden pagar un professor de golf que li faci classes particulars. Amb el temps, el jove Evan millora la seva tècnica golfística. Bueno, menys...
Quin desastre!
Ja no ha caigut a l'aigua.
És veritat.
Després de moltes classes privades i molts diners gastats, el nostre amic sí que arriba a tenir un bon nivell. Quan el nano té 20 anys, guanya el seu primer trofeu.
Que guanya un gran slam o què?
No ben bé, no. Guanya el torneig de la universitat on estudia.
Home.
Molt bé.
Em trobo que per la santíssima castanya que li ha cardat ha entrat prou suau,
sí, sí. És que era molt lluny el forat.
Ha frenat de cop, És el de... Quina merda, el trofeu de la universitat,
bueno,
no? Per això em passava que guanyaria un trofeu ben petit aquell,
no? A poc, Jair, no es pot començar, a dalt de tot. Fa una pàgina, fotia les pilotes a dins l'aigua. Ara ja guanya un trofeu.
És veritat.
Levin continua millorant i l'any següent queda segon al torneig amateur dels Estats Units.
Segon a un torneig amateur?
Sí. Bueno. És una posició que repetirà un parell de vegades. Sembla que al primer lloc se li resisteix. És l'any 1906 quan aconsegueix pujar al graó més alt del podi. Ara sí, Levin guanya el campionat amateur de golf dels Estats Units. Bravo, Evan! Evan se llamava?
Sí. És un campionat d'aficionats, jo em sap greu, però hem vingut aquí a veure coses grosses.
Bueno, doncs faríem bé de celebrar-ho, perquè aquest campionat amateur serà el cim de la seva carrera com a golfista.
Hòstia, no fotis, Peyu.
Bueno, noi, no arriba més lluny. Un cop es llicencia a la universitat, abandona la carrera esportiva per anar a treballar a l'empresa del seu pare. Tota la carrera esportiva de Levin es redueix al que us hem explicat. Amb 26 anys posa una mica de seny i se'n va a treballar a la fàbrica d'acer.
Una fàbrica d'acer, és que ja el nom, ja sé que m'hi faré mal.
Sí, és que tot talla, O
tot
crema,
talla.
O crema
tot
o talla.
Tot talla o crema, què et diries?
No, res, tallar-te, abans que cremar-te.
Sí.
No sé. A la fàbrica ben bé no hi va, eh? Se'n va a treballar als despatxos de la fàbrica.
Allà, allà dalt.
A dalt, allò que veus. Pel... Mira, el fill del jefe, el que va intentar jugar golf. Allà el teniu. La planta on hi ha els obrers no la pensa ni trepitjar. Es converteix en la mà dreta del pare. Tard o d'hora, l'Evan Bayer serà l'hereu. Quan el pare de l'Evan decideix jubilar-se i posa el seu fill al capdavant, tothom hi està d'acord. El nano és una mica senyoret, però fa bé la seva feina.
Val.
Ara que és l'amo i el senyor de la fàbrica, l'Evan es pren seriosament el seu càrrec. Penca més que mai.
Calma, que al final fotrà un pet, eh?
Bueno,
ja ha passat, ja ha passat.
Sí. El poc temps lliure que li queda el destina a cuidar-se i a fer esport. Tenis, golf, esports que practiquen els snobs com ell.
Sí, sí, no se'n va a remar a l'estany, eh?
No, no, no. Ens plantem als anys 20. Com que l'Evan sempre ha sigut una persona que això de suar no li ha agradat gaire, ara que té una certa edat ha decidit deixar de fer esport per seure entre el públic. S'ha cansat de jugar golf, eh? Ojo, eh? També...
És que, clar, el cotxet aquell amunt i avall també cansa.
Oh, jo, tu, ja tinc una edat que he de frenar una mica, no? Voreja els 50 anys i ara li agrada més anar a veure els esdeveniments esportius com un simple espectador que no pas practicar-los. Una de les cites esportives que a l'Evan sempre li agrada assistir és el partit de futbol americà que enfronta els equips universitaris de Harvard i de Yale.
Seguim amb els esports, encara? Hi ha més palla?
No. Moment.
Aviam.
Ara ve lo gros. L'any 1927, l'Evan assisteix al partit. El seu estimat Yale està apallissant el seu rival per 14-0.
Val.
Després del partit, ell i els altres simpatitzants de Yale se'n van a un bar a celebrar la victòria.
Le hemos metido 14, eh?
Vaya paliza, loco. Vaya paliza.
Acaben les celebracions i l'Evan se'n torna cap a l'estació. Puja el tren i se'n va directe cap al seu vagó particular. Li queda un viatge llarg fins a casa, a Pittsburgh.
Vagó particular, eh?
Sí.
Això sí que és de ric.
És de ser molt ric, eh?
Molt.
El seu vagó particular hi té una llitera on decideix estirar-se una estona perquè, bueno, va borratxo, acaba de fer la celebració de la victòria del seu equip.
Sí, bueno, compte a pujar en una llitera si vas torrat.
Sí,
no
és fàcil.
No ho recomanen, sempre la de baix.
Al cap d'una horeta, quan l'Evan fa estona que està dormint la mona, sent un soroll molt fort seguit d'una sotregada enorme. El tren ha frenat de cop i l'Evan no sap què passa. Com que s'ha posat nerviós i va mig borratxo, es fot de cap en intentar baixar de la llitera.
Ai, ai! Ai, que s'ha trencat coll i barres.
Tranquils, tranquils.
Paraplègic.
L'Evan és viu, és viu, és viu, és viu. Ha caigut malament, això sí, i s'ha trencat el braç.
Bueno.
L'Evan torna a casa amb el braç enguixat i durant unes quantes setmanes és incapaç de poder dormir per culpa del dolor.
És aquesta la gran tragèdia? El fet terrible que havia de patir? La musiqueta aquella del Silent Hill? Que
li fa mal, li fa mal.
Un braç trencat?
Li fa mal. Te l'has trencat tu?
Moltes vegades. Sí que fa mal, sí.
Com que té diners de sobres, comença una ruta per totes les consultes mèdiques. Ni les pomades ni els ungüents poden solucionar-li el dolor. Passen unes quantes setmanes i el seu braç continua igual de fotut. Finalment, l'Evan troba un doctor que assegura tenir el remei ideal per solucionar-li el problema. Li recepta un medicament molt innovador, un producte que està a punt de revolucionar el món de la medicina. És el Raditor.
El Raditor.
El Raditor.
Que és com el reflex.
Sí, és un miqueta més fort que el reflex.
Val. El mal de braç, eh?
El Raditor.
Sí que és nom d'empresa.
Sí. És un medicament que ha patentat en William Bailey, un metge que va estudiar a Harvard.
Ah, doncs fa molt bona pinta.
Sí, home.
Home, un tio de Harvard.
Home, ojo. Bon medicament.
Sí.
Allà va estudiar a Harvard, però va deixar els estudis a mitges perquè tenia més interès a guanyar diners fàcils que en acabar la carrera. Però bueno,
no
passa res. En aquests moments, el Raditor s'ha de dir que no té cap mena de certificat de qualitat, eh? El seu inventor està pagant comissions als metges perquè receptin el producte als pacients.
Com? Abans hi havia metges receptant medicaments només per cobrar comissions?
Això es passava abans.
Això, per sort, que ara ja no passa. Verge santa.
El Raditor.
Sí?
És un producte molt car.
Ah.
Pensat per la gent rica. Receptar-lo als pacients surt molt a compte. Els doctors s'emporten un bon pessic. Per cada ampolla que es ven, el metge s'embutxaca un dòlar de l'època.
Home, si funciona, ben pagats, tu.
Sí, sí, sí.
Aquí no hem d'escatimar medicaments.
I tant, home. El problema és aquest, eh? Si funciona, que...
Ai.
El Raditor...
Ai, que és aigua amb sucre.
Ojalà.
Que és... Què?
Eh?
Que és placebo.
Sí. I tant és, placebo, sí.
És, que és homeopatia.
Veiem... S'ha de dir que fa efecte.
Sí.
Fa efecte, sí que fa efecte. Fa molt efecte. Quan sí. ho veus, sobretot, després. Aviam, fa bastant aviam. Efecte.
Ah, perquè es pren, això.
Potser fa massa efecte i tot. El Raditor és una barreja d'aigua i radi. És un producte altament radioactiu. L'Even decideix fer-ne una comanda grossa perquè li surti més bé de preu.
Si em fots preu, me quedo un palet, tu! I el repartidor... Si veus que el repartidor ve amb escafandra, malament.
Comença el tractament. L'Even s'ha de prendre una ampolla de Raditor cada dia. Bueno.
Una ampolla! Una sí, ampolla una d'aigua ampolla. Radioactiva
sí, cada dia.
Al dia!
Bueno, si té gust de maduixa, tu, jo què sé.
Però...
És la dosi recomanable, segons el seu inventor. Però com que l'Even no té paciència per aquestes coses, decideix augmentar la dosi. Es pren 3 ampolletes de Raditor al dia.
Home, li passaran tots els mals.
I tant que sí. El braç trencat li ha deixat de fer mal.
Què dius ara?
Perfecte. També nota que gràcies al medicament té més energia i més vitalitat que mai.
Ostres.
Passen els mesos i el braç es cura perfectament. L'Even, gràcies a l'ajuda del Raditor, torna a fer esport. Qui ho hauria de dir, tu? El Raditor li ha tornat l'energia que tenia quan era jove.
Ostres!
El Raditor. Estic aviam, per fer pedido ja, eh?
Home. Home, suposo que encara deu ser legal, això.
Segur que sí. Ara busco a l'Amazon a veure si ho tenen. Han passat 3 anys i l'Even s'ha tornat un addicte al medicament.
3 anys?
Se'l pren cada dia, tu. Ostres. Durant 3 anys, cada dia, 3 ampolletes. Catacrac, catacrac, catacrac.
Al final, el cos és savi.
Sí.
Al final t'ho accepta tot,
exacte.
Eh?
Com qui es pren el suplement de vitamina C, doncs ell es fot el Raditor. Sempre que té una mica de molèstia a l'estómac o li fa mal un genoll, Raditor. Vinga. Ep.
Bueno, si quan vas a dormir la panxa et fa aquest soroll... A veure...
Ja.
Igual digue-li al metge.
Sí, sí, amb un altre metge, poder.
Amb un altre, sí, perquè si t'ho pren més Raditor.
És veritat que fa temps que té mal de cap i marejos. Ah. Uns problemes que el Raditor no aconsegueix eliminar. També s'adona que últimament li sagnen una mica les genives.
Ah.
Saps?
Bueno, no passa res.
Ja ha passat a tots.
Ja
es fregues més fort sí. i escups una mica de sang.
Ja està.
No té per què ser el Raditor.
La geniva és delicada, no, home, no.
Ell ho interpreta com un fet normal per a algú que ha superat la cinquantena. Vull dir, ja ho sabeu, tots els que teniu més de 50 anys aneu traient sang per la boca, no?
Sang per la boca, no, el més normal del món és vomitar una mica de sang al dia.
Ell creu que no té cap relació això amb el medicament
no.
que pren. El mal de cap augmenta i l'Even s'adona que potser és el medicament el causant del problema.
Ah, amic!
Potser està caducat, pensa ell.
Ah, calla, que no siguis... No sé si caduca el radi.
No sé.
Bueno, llença els vells i demana un palet nou.
Igual. Clar. Deixarà de prendre el medicament durant una temporada. Quan es posa a fer càlcul, s'adona que s'ha pres vora de 1.500 dosis de Raditor.
A veure, que jo no sóc metge, eh?
No, i el
també
que, li va,
de
que li va resultar tampoc.
S'hauria de veure la concentració de radi que té. Si és poqueta, al final és aigua.
Sí,
eh?
Sí, sí. Els següents anys de l'Even són un drama. La radioactivitat que ha ingerit li provoca càncers a la majoria d'òrgans. El càncer més agressiu el té als ossos. L'any 1931 els efectes comencen a ser visibles a simple vista. Al nostre amic li comencen a caure les dents.
Re, una mica Raditor?
Sí.
I estàs com...
Canvia de pasta.
Sí, és la pasta de dents, això.
La radiació li ha afectat els teixits de la boca. Se li està desfent la mandíbula... i li apareixen perforacions cranials.
Déu meu!
La carn de la boca es comença a podrir i als metges no els queda altre remei que extirpar-li la part inferior de la cara. Li amputen la mandíbula.
Hosti, nano, ha de fotre un goig?
Ah, això és nou, eh?
Ostres! Mira, t'explico. Tallarem mitja cara.
Per la part de la boca cap avall?
Sí.
Fora.
Te quedarà la part de dalt de la boca. Que per mossegar és complicat, eh?
Sí.
A veure...
Bueno. És de mal fer.
Sí, tu veus un tio cardant-se un bistec així i...
Les cabres ho fan, eh?
Només amb la part de dalt.
Sí, no tenen dents. Només amb a dalt.
Sí, ah, sí. Ai, a baix, perdó.
A baix, eh?
Sí, hem de fer tot el moviment aquell,
ja, ja, ja,
eh?
Ja, 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 ja.
Però aquest és que no té baix. Què has de fer?
No, res.
Fica-li un paper pinotxo a baix.
El físic és un pèl difícil d'imaginar.
Ah, sí?
La intervenció té un procés de recuperació tan dolorós com innecessari. Li reconstrueixen la mandíbula com poden, però la col·lecció de càncers del nostre protagonista l'acaba matant al cap de poques setmanes. L'Even mor als 51 anys. 4 anys després d'iniciar el tractament amb Raditor. Com que l'Even és ple de radioactivitat, l'enterren en un taüt de plom, segellat per tot arreu i ruixat amb lleixiu.
Ostres, tu, i el funeral ha de ser maco, eh? Amb, sí, amb americanes de plom, tot Cristo. Sí. I ulleres.
Es pot veure el mort? No, millor,
millor
que no.
Millor que no. Bueno, posis aquesta màscara de soldador.
La seva mort provoca la retirada del Raditor, un producte que fins llavors s'anunciava com un producte capaç de ressuscitar els morts.
La mare que em va parir, sí, i no sé, no sé...
Digues.
Si tenim foto...
Sí, vàries.
Però quines... Ah, sí?
Tinc vàries fotos.
Aviam, què tenim?
Aviam, primer si sou dels que escolteu el programa al cotxe, val la pena parar un moment per veure les imatges.
La primera és de quan jugava a golf?
La primera és de persona que no ha pres mai Raditor.
Val. Una persona sense Raditor.
Això és l'abans, diguéssim.
Molt bé. Abans bona, del... bona mandíbula. Bona mandíbula, a més a més.
Sí.
Eh?
Abans del Raditor,
sí,
si us sembla, podem anar al després de tot? Després de l'operació, de tot, eh? Després... Sí, sí, jo aniria primer després i em guardaria pel final el mentre prenia el Raditor.
Val, d'acord, vinga.
Ara hem vist l'abans, anem a veure el després. Així és quan això li van arreglar.
Home,
bueno. Aquí és amb la mandíbula arreglada.
Bueno, aviam, sí que li ha quedat la mandíbula rara.
Sí que és raro, sí. I ara veurem la imatge de mentre prenia Raditor.
Aviam,
aquí el teniu.
Sí que és com me l'imaginava.
La gent no, no, silenci absolut, eh?
Sí, perquè
no han pogut reaccionar, eh?
L'estampa és de traca i mocador. Sembla un senyor que l'hagi dibuixat un nen.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Amb la boca oberta.
És terrible, és terrible.
És terrible.
És terrible.
Bueno,
és per posar en dubte el Raditor.
És
sí,
per
sí,
posar-lo... Mira, tu poses això als paquets de tabaco i sí, no fuma mai més ningú, eh?
No, 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 no.
Vale, vale, vale. Hosti, tu, la cara és de sorpresa. Deia. Déu-n'hi-do. Bueno, aviam, ell no ha fet res.
No, 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 no estem fent la biografia del metge,
no,
eh? Recordeu.
Ni del producte.
No.
No, no. No. Lieben Byers, què en penseu? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell.
El búnquer, un programa com els d'antes.
Hola, bon vespre. Res, jo simplement volia compartir... una molèstia que tinc en relació als taps de les botelles. Què n'opineu vosaltres? Us agrada aquest nou sistema que no es pot acabar de treure el tap?
No, no.
El trobeu més pràctic?
Home, no.
O més impràctic?
No.
Impràctic.
És terrible.
A mi personalment em molesta molt.
Home, clar.
Em vaig a ficar la llet al matí i el tap aquell que no pots acabar de treure sempre acaba molestant i esquitxa i la llet va per fora, llavors.
Terrible.
No m'agrada. Necessites llavors les dues mans per posar-te la llet.
Correcte.
I ja no dic per beure quan compres una botella d'aigua i vas a beure també, necessites les dues mans. No pots beure amb una mà.
I el té d'abric.
En fi, bueno, res. Volia compartir i a veure què opineu. Vinga, adeu, felicitats pel programa.
Gràcies. Merci. El tetabric, si sou, teniu l'acostum de veure directament del tetabric, que és una cosa que jo faig a vegades.
Ei, és que el teu tampoc és normal.
Sí, la llet freda de la nevera, hi ha un moment que passes per allà i... Ah, un glopot de llet.
Un glopot, eh? Sí. Vale.
No,
i llavors...
No fas pinta de veure llet desnatada, tu.
No, no.
Oh, Carli, un glopot, va.
No, desnatada no.
Glopot.
I la rodoneta aquella...
Sí.
El tap,
que se't posa el nas.
Et queda el nas tapat i et pots ofegar, eh? És molt mal parit perquè la boca la tens ocupada amb la llet.
Té com una mica de punxa, no?
Sí, 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 et rasca el nas, molt malament.
Molt
això ho fan
malament.
Perquè reciclis bé, diuen. Perquè llencis el tap al mateix lloc on va l'envàs. Amb les ampolles de Coca-Cola també passa.
Però perdoneu, eh? Perdoneu. Quan plegues el tetrabric,
sí,
no li tornaves a cargolar el
sí,
tap?
Sí, sí, jo això ho faig, però hi ha gent que no plega els tetrabrics. Hi ha gent que els llença sencers.
Oh, ocupa
molt,
això.
Esclar que ocupa molt, però hi ha gent que tant els hi fa tot a la vida.
Oh.
Són aquella gent que no parca el carro, eh?
Aquella
oi,
gent,
sí.
La gent del súper, eh?
I que el cotxe el foten entre les dues línies al pàrquing.
Sí.
Són aquests.
I ara el gat amb què juga?
Ja els tenim identificats.
Què? Perdó, eh?
El gat amb què juga ara?
Quin gat?
Si, els gats
juguen, sí,
juguen amb taps,
juguen
de pedra bric.
Ah, sí?
Mare de Déu.
No n'he tingut mai de gat.
I amb paper d'alumini, però ara
bueno,
ja no es fa això.
Els que he tingut jo no juguen amb taps de pedra bric. No.
Perquè ja tenen coses, tenen coses vives.
Altra feina tenen. Ostres.
Ah, no, vaja.
Bueno, amb un capdell de llana, no? Que el vas a comprar expressament, eh? Quina, sí. Posi'm llana merina.
Llana per gat,
50
sisplau.
Euros.
Voldria llana per gat. Molt en contra del nou sistema dels taps.
Horrorós, horrorós.
Vinga.
Neus, algú vol fer alguna pregunta?
Sí, en Ramon del Vendrell.
Ramon, aviam.
Aviam.
Què diu Ramon?
Hola, bona nit.
Bona nit, Ramon.
Jo volia saber com és que quan t'adors al sofà mirant la tele dors la mar de bé i en canvi quan te'n vas al llit no hi ha manera de dormir.
Ojo, en Ramon, que la mà d'en Ramon li ocupa tot el micròfon, eh?
Sí.
Bones mans,
bones
Ramon.
Mans, eh? Hòstia, collons, un clatellot d'en Ramon.
Sí, sí.
Has agafat la postura al sofà.
Sí.
Que també et dic que quan et despertes, si t'has quedat allà al sofà mal posat,
ui,
et despertes com l'Stephen Hawking,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
No, vull dir, dormir s'ha de dormir al,
sí,
al llit.
Al llit, al llit.
Passa que la capcinada aquella del sofà de 20 minuts...
Sí.
Està
sí,
molt
sí,
bé, sí. Està molt bé.
Tele al quarto o no tele?
No tele.
Oh! Això és de castellà, s'ha dit.
De veritat, hi ha gent que ve de públic que no sé com els deixem entrar, de veritat.
Tu, Peyu, tens tele?
Tinc tele al quarto.
Ho sabia.
Sí. Però no la faig servir.
Tele petita, però.
No, tu grossota.
Sí?
La vaig treure del menjador i vaig dir, què fas, la llences? La vaig posar al quarto, però no la faig servir gaire. La faig servir a vegades més la meva filla per mirar dibuixos.
Però no toca. El llit és per dormir? O per dormir.
O per no dormir, sí.
Però has de respectar el teu ritme circadià.
Eh?
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Hola, Jair, Neus, Peyu, sóc el Marc de l'Hospitalet. Una cosa, què en fem d'aquesta gent que es fot les botes al tren, que es treu el tàper amb la seva paella, el seu pollastre rostit amb la seva salseta... I comença, només li falta el pitet, per menjar-s'ho allà, ho embafarà de tot així, d'olors per tot el tren. Què collons hem de fer amb aquesta gent? Què es pensen? Que són a casa seva, que poden menjar...
Escolta,
no sé, vull dir, si el vagó està buit o sou dues persones, una a cada banda del vagó, ho puc entendre, però que estiguem apretats i a sobre et fotis a menjar allà al mig, no sé, nano, fes-t'ho mirar una mica...
Completament d'acord.
Totalment.
Hi ha gent que es pren el dinar massa en sèrio. No pot ser. Si no pots dinar, avui no em fot un entrepà.
Això és veritat. Però clar, hi ha gent que fa vida al tren, eh? Amunt i avall, perquè treballen
gent,
lluny.
Gent fent això calçotades també. A l'R3.
No, tampoc.
Per favor.
Això també és veritat. Clar, si cada dia has d'agafar el tren et coincides a l'hora de dinar... Primer de tot, fes un canvi de vida,
sí,
perquè això no és saludable.
I si no menja pasta, que no tampoc fa tant olor, vull dir, una pasta normal, amb oli, ja ho tens.
Bacallà, un tàper de bacallà en s'enfaina, no ha de sortir de casa. El bacallà en s'enfaina no ha de sortir de casa.
Però si tu, per exemple, si tu plegues a les... Imaginem que plegues a les 2 del migdia i has d'agafar el tren i arribes... Catalunya és petita.
Sí.
Dues horetes.
Una hora i mitja, dues hores.
No aniràs en tren de Barcelona a Viella.
No crec. Si no, sí que hauries de canviar de vida.
Dues horetes,
val, 4.
O sigui, de dinar a les 2 al tren o dinar a les 3, 3:45 a casa, no triaríeu a casa 3:45 a les 4?
Jo sí.
Menges
sí.
Algo per picar, que et marxi una mica per matar el coquet,
sí.
I llavors el tàper aquell a casa.
Menges uns bastonets i ja està.
Però vaja, això cadascú
que faci el que vulgui.
Ara, i les sardines no es fan a casa,
Les sardines al bar.
Les sardines no s'han de
ja
fer enlloc.
Prou, eh?
Molta pudor, les sardines.
Home...
Molt de pudor, és un peix que fa molt de pudor.
Sí,
la gent carda unes mariscades a casa que jo no ho entenc.
Sí.
Jo no ho entenc. Com pot ser que cada dia hi hagi algú fent una sarsuela?
Com és que passa
en aquest edifici? Sí. Què passa?
Sempre hi ha vas pel carrer i ve una olor de sofregit molt bo que penses, on hauria d'entrar ara per cardar-me això?
Això és veritat.
Hi ha gent que fa sofregits molt bé.
Molt bé,
Però llavors igual vas a tastar-ho i no val res. Però des del carrer impressiona.
Jo crec que és gent contractada que fa aquell sofregit. Després el llencen,
El llencen.
Són com NPCs d'un videojoc.
És per fer emprenyar la gent del carrer.
Sí, és així.
El Búnquer és el programa amb més latigofuet de Catalunya Ràdio. amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Bon dia, bucaires. Creieu que els terraplanistes deixen veure oli foc als seus fills? Va, sou collonuts. Visca Catalunya i visca Besora.
No sé si estàvem remenant una màquina un pèl massa perillosa com per agafar el mòbil amb la mà i gravar una nota de veu.
Fa tota la pinta de ser perillosa, noi. Hosti, quin soroll tan agressiu.
Déu-n'hi-do. Els terraplanistes...
La volta al món... Escolti, senyor, no deixi de dir bestieses. Els terraplanistes,
sí.
La volta al món, per, o sigui, per plana que sigui la Terra, es pot fer igual, la volta al món.
Sí, però hi ha...
Fa la circunferència, no?
Ah, no.
No, i dalt a baix.
Però per sota.
Clar.
Ah, els terraplanistes creuen que hi ha vida sota la... O sigui,
hi ha molts,
hi ha una tortuga gegant.
Ah.
Hi ha una tortuga que porta tota la crosta aquella.
Que dona voltes al sol.
Clar.
Clar, té lògica.
No, el sol és a dalt.
Ah, el sol és a dalt.
Sí, voltes al sol sempre és de nit, no?
Vale.
És que jo necessito parlar amb terraplanistes perquè m'expliquin exactament com funciona.
Com s'explica?
Ja tinc dubtes amb que sigui esfèrica la Terra, ja tampoc em quadra.
Bueno, que no és esfèrica, és com una patata.
No, és ben llija.
És lletjíssima. Bé, ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure, atenció, ens arriba notícia des del Comitè Olímpic Internacional que ha publicat canvis en les disciplines que participaran en els Jocs del 2028.
Aviam.
Després de les crítiques rebudes als Jocs de París de 2024 pel poc interès que generaven algunes proves, el COI ha anunciat que retira els esports de contacte, les curses de durada superior als 3 minuts i les proves de força.
Carai.
El seu lloc l'ocuparà el pàdel i els llançaments de bolos i de diana. El COI també ha anunciat una col·laboració amb la Kings League per innovar en les competicions d'equip.
Carai,
el COI.
Ostres,
sempre ser molt moderna, sempre. Bé, nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.